i sense previ avís, l'Ajuntament ha informat al migdia que iniciava l'operació a les instal·lacions municipals on resideixen d'haver 70 persones. Un fort dispositiu d'agents policials participen en aquesta actuació emparada pel jutjat davant els riscos per a la seguretat que Cort esgrimeix. Anem fins a les immediacions de l'antiga presó. Marta Puyalto, bon dia. Quina és la darrera hora?
Bon dia, doncs, aquest dispositiu per desallotjar l'antiga presó de Palma ha començat a les 12 amb un fort desplegament policial. El desallotjament s'està fent a comptagotes a mesura que arriben a cada una de les 70 persones que encara vivien fins al dia d'avui aquí. Fort dispositiu policial en una operació que s'està desenvolupant amb normalitat i amb una gran presència de mitjans de comunicació.
Gràcies, Marta. En uns moments tornem a connectar amb tu per actualitzar la informació que marca l'actualitat avui, quan hem conegut el protocol que se seguirà a les escoles a partir del pròxim curs si es produeix una emergència, quan s'han de suspendre classes, com ha de ser la recollida d'alumnes, qui ha de fer les comunicacions, tota una guia que permetrà al sector respondre millor davant episodis com el que va registrar Eivissa la tardor passada. Tot d'una, ampliem aquestes qüestions rellevants avui dimecres 10 de juny. I Iker Hernández, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Les Jerònimes estudien el futur del convent de Santa Elisabet després que la justícia n'ha ratificat la propietat.
La congregació no concreta encara els plans per aquest edifici, però assegura que serà un espai que serveixi a les persones i conservi el seu caràcter religiós.
20 milions d'euros per la ciberseguretat.
Forma part de l'estratègia del govern per respondre a les amenaces cada vegada majors sobre infraestructures digitals i per donar suport especialment a les petites i mitjanes empreses que són 20 són les més vulnerables.
A Mallorca han començat les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant MA15 a Sant Llorenç. Guillermo Orteo, bon dia.
Bon dia. Les millores comencen avui i duraran aproximadament 5 mesos. Una intervenció important perquè s'ha d'ampliar el pont d'aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada mortal. Durant les obres, el trànsit de la variant es desviarà per dins del poble.
La presó de Menorca acumula 4 mesos sense director. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La baixa mèdica del màxim responsable del centre penitenciari no ha estat substituïda. Això ha generat encara més dificultats a l'hora de gestionar la presó, que les darreres setmanes ha viscut diversos conflictes amb interns i on els treballadors denuncien manca de personal. El centre hauria de tenir 4 càrrecs directius, a més del director, 3 subdirectors. Doncs durant 2 mesos, Menorca ha estat amb un sol responsable, el de seguretat.
A Eivissa ha nascut una plataforma ciutadana contra la reforma de la plaça de Sa Colomina que vol fer l'Ajuntament. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. La plataforma formada per veïns i comerciants de la zona ha mostrat el seu desacord amb diferents actuacions previstes en aquest projecte que ha presentat l'Ajuntament, com són la instal·lació de grades, ja que considera que podrien afavorir conductes incíviques o un pipicant atès a la poca ventilació de la plaça.
Tot això amb la vista posada avui també a Barcelona, on el papa Lleó XIV ha de beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint amb el centenari de la mort del seu creador, Antoni Gaudí, un arquitecte amb vinculació molt estreta amb Mallorca per l'empremta que va deixar la seu amb la reforma de principi del segle XX. En parlarem al darrer tram de l'informatiu. Abans arribaran els esports que avui en Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia.
Ens estan parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que continua en competició.
Així és, l'equip mallorquí juga avui al Palau de Somos el segon partit de semifinals contra el Pozo Múrcia. Una victòria forçaria el tercer partit de desempat, però una derrota faria que el Palma acomiadés la temporada. El partit començarà a les 8 del vespre amb Vivetres Ràdio en directe. D'altra banda, el Mallorca i el Fenerbahçe turc han arribat a un acord pel traspàs de Vedat Muriqi, que deixarà a l'illa després de 5 anys. També hi ha acord per la sortida de Pablo Maffeo a l'Olympiacos grec. I parlant d'entrenadors, Òscar Troya acaba la seva etapa al Poblense i Luis Blanco també a l'Atlètic Balears, mentre que en bàsquet José María Berrocal no seguirà el Clat Sant Antoni.
I completem la portada amb la previsió del temps. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Avui jornada marcada per el vent de gregal. Avui el vent torna a bufar moderat i ens provoca diferents efectes. D'una banda, quant a la mà, al nord del territori, a la costa més exposada al vent, la situació marítima és més complicada, marcada per la forta maró. En canvi, al sud de l'arxipèlag sí que tenim unes condicions marítimes molt més tranquil·les. I d'altra banda, aquest vent també ens afecta en el termòmetre. Al nord del territori tenim uns valors força més baixos, esperant que en aquests punts la màxima giri aproximadament entre els 24 i els 26 graus. En canvi, al sud del territori sí que tindrem un valors més elevats, d'entre 26 i 30 graus aproximadament. I tot això acompanyat per un cel marcat per el sol entre Mallorca i Menorca, tot i que les Pitiuses sí que tenim més presència de núvols, tot i que al llarg del capvespre s'obriran més clarianes. I que passarà amb vista demà, en principi condicions molt semblants, esperant que al llarg de la següent jornada el vent torni a bufar moderat. Ho farà de tramuntana en el cas de Menorca i de gregal a la resta de l'arxipèlag. Tornarem a tenir unes condicions marítimes bastant complicades al nord del territori. En canvi, al sud, situació marítima molt més tranquil·la. D'altra banda, quant a la temperatura, no esperen tenir grans canvis en la màxima, tot i que la mínima sí que podrà davallar qualque grau més. I tot això estarà acompanyat per un cel variable amb alternança entre sol i núvols.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dèiem en portada, estem pendents d'aquest desallotjament forçós de l'antiga presó de Palma en un operatiu conjunt de la Policia Nacional i la Policia Local. Es fa amb l'aval dels jutjats a causa del perill extrem per a la seguretat de les persones d'haver 70 que hi queden, segons els càlculs d'acord. Sàpiguem com s'està desenvolupant aquest dispositiu. Marta Puyalto, bon dia de nou, conta'ns.
Bon dia, doncs, des de fora, que és des d'on podem seguir aquest desallotjament, veiem aparent normalitat. La gent va sortint a comptagotes, sense incidents amb les seves pertinences. Una vegada passen el perímetre de seguretat que s'ha desplegat, els fan esperar en una esplanada i entren un a un acompanyats d'un policia per tal de poder recollir les seves coses. Han vist una cua de fins a 10 persones, però de moment no tenim un recompte oficial de quantes ja han abandonat l'antiga presó. El que sabem és que avui encara en quedaven 70 de les 200 que hi havia fa uns mesos quan va començar el procés i es va fer el cens. La majoria dels residents no volen parlar, hi ha gent de tot tipus que no sap on dormirà avui. És el cas d'en Jonathan i d'en Bernardino, un jove espanyol que té feina, i un italià d'una 60ena d'anys que diu que està malalt.
Y yo vengo de trabajar, o sea, a mí no me han dado ni un papel, se supone que era hasta el viernes, nos han sacado así de sopetón. Nosotros tenemos una casa en la que no podemos disfrutar porque está ocupada por un contrato falso que hubo por en medio y seguimos, bueno, hemos tenido que vivir aquí en estas condiciones, de esta manera y con ese menosprecio que nos tratan siendo una persona trabajadora y normal y corriente.
¿Tiene algún lugar para ir hoy?
No tiene, ¿dónde tienes? Va a dormir aquí. Va tomando cerveza, va a dormir aquí, borracho, porque estoy enfermo.
¿Y le han dado alguna alternativa?
No, aquí habla mucho, pero te dan nada.
Aquí ha desplegat la policia local, la policia nacional i els bombers, per si fos necessari. Podem veure una tauleta amb personal dels serveis socials i també el tinent de bala, Javier Bonet. De moment no hi ha declaracions per part de l'Ajuntament. Sabem que una de les alternatives que s'ofereix a aquestes persones és anar a uns mòduls prefabricats al polígon de Son Castelló durant uns dies. Ens ho ha confirmat la regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz, que sí que ha pogut entrar.
Lo que se les estaba ofreciendo son un par de noches en el parque de bomberos sin poder entrar con las cosas, entonces la situación es que toda esta gente va a acabar en la calle sin ningún tipo de alternativa.
Per aquí també s'ha acostat el grup de suport als residents de l'antiga presó. Jaume Pujol, portaveu, denuncia que es deixa aquesta gent al carrer.
Ens pareix també que és una hipocresia per part de l'Ajuntament dir que li s'estan donant solucions quan no s'està donant cap solució, quan el bisbat ha intentat donar una solució i, a banda que el bisbat doni una solució, ja els han tret, deixant-los amb una única alternativa, que és el carrer.
Satisfacció per part de l'Associació de Veïnats perquè el desallotjament sembla ja definitiu. Una Mercè diu que han conegut el desallotjament minuts abans que es produís i esperen que es trobi una alternativa per a aquestes persones.
El senyor Bonet ha avisat a l'escola, diguent-li, ja és imminent, en menys de 10 minuts, se farà. I ha començat el desallotjament.
Sabem que el consistori confia desallotjar el recinte durant el dia d'avui, que es completi durant aquest dia. Després hi haurà un dispositiu de seguretat durant 24 hores i finalment es tapiarà l'antiga presó de Palma.
Gràcies, Marta Puyalto, en directe des d'aquest punt, ara mateix, que concentra tota l'atenció informativa d'aquest dimecres, però hi ha altres qüestions de l'actualitat que us expliquem a continuació.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
Les monges jerònimes, ho dèiem en titular, estudien el futur del monestir de Santa Elisabet al centre de Palma i intentaran mantenir-ne el caràcter religiós. Avui han comparegut la priora de l'immoble i l'advocada per explicar la nova etapa que enceta el convent palmesà després que el Suprem ratificés que aquest ordre n'és propietari. I descarten usos que no vagin amb l'esperit de les jerònimes, incloent-hi l'hotel que es rumorejava.
Després de 12 anys de litigi judicial per dirimir la titularitat de l'edifici, la Federació de Monestirs de Monges Jerònimes de Santa Paula acullen en satisfacció la decisió del Suprem que els dona la raó en la disputa amb el Bisbat de Mallorca i les reconeix com a propietàries del convent de Santa Elisabet de Palma. Un inventari adreçat a les monges del segle XIX ha estat una peça jurídica clau. La priora, Sor Ángeles Sanz, valora de manera positiva que el procés hagi acabat, com també ho ha fet el responsable de la Federació de Jerònims d'Espanya, Enrique Trigueros.
Hoy es un día de agradecimiento al Señor, porque al fin se ha acabado un largo y doloroso camino.
Queríamos haber sido un camino un poco más de conciliación y de evitar pues confrontamientos, ¿no? Pero al final pues ha tenido que ir todo por la vía jurídica y bueno, pues aquí hemos terminado.
L'advocada de l'Orde Religiosa, Maria del Pilar Rosselló, ha recordat que les jerònimes són un orde de dret pontifici, és a dir, que qualsevol procés relacionat amb el monestir, sigui de venda o de lloguer, serà vigilat, tutelat i autoritzat per la Santa Seu. L'únic projecte que s'ha presentat en els darrers anys és de l'entitat Amadi Pesment, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual. També s'ha obert a altres possibilitats, com compatibilitzar un ús universitari en l'exposició de les valuosíssimes col·leccions d'art sacre que tresora l'Orde.
Més qüestions. Més de 500 persones han mort en els primers 5 mesos de l'any en la ruta migratòria entre Algèria i Espanya, la majoria prop de les Balears. Són un 54% més de les víctimes que va comptabilitzar l'ONG Caminando Fronteras en les mateixes dates de 2025. A tot l'estat la xifra s'eleva fins a les 1.317 persones. Ens n'informa Elena Trinidad.
Al litoral de les Illes, la Guàrdia Civil ha rescatat més d'una trentena de cossos durant aquest any, però n'hi ha molts que queden enmig de la mar. Segons l'ONG Caminando Fronteras, la ruta migratòria entre Algèria i les costes espanyoles s'ha cobrat la vida de 507 persones, moltes d'elles a prop de les Balears. Són un 54% més que les que es varen comptabilitzar en el mateix període del 2025. Aquest passat dilluns es va enterrar un dels darrers cadàvers apareguts a la costa de Formentera, on en el seu cementeri ja hi ha 27 cossos sense identificar. 1.317 persones migrants han mort només en els 5 primers mesos de l'any tractant d'arribar a les costes espanyoles. 142 eren dones i 129 eren menors d'edat. 27 embarcacions varen desaparèixer amb tots els passatgers a bord. Des de Caminando Fronteras es demana una millora en els sistemes de localització per reforçar la protecció del dret a la vida i recorden el dret de les famílies a saber i de les víctimes a ser reconegudes.
A partir del pròxim curs escolar entrarà en funcionament un nou protocol d'actuació davant fenòmens meteorològics adversos en l'àmbit educatiu. Es tracta d'una eina que dona normes i pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com actuar en cas d'una emergència, com la darrera dana d'Eivissa la tardor passada.
Fins ara, quan hi havia un fenomen meteorològic advers, es treballava amb unes instruccions genèriques, però la Conselleria d'Educació i el Departament d'Emergències han vist que arran de la dana d'Eivissa es necessita tenir un protocol clar d'actuació en els centres educatius. El protocol també estableix com actuar en cas d'onades de calor i de fred. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat com han d'actuar els centres educatius quan l'avís d'emergències es produeix durant les classes.
Si ens trobem amb una alerta en horari lectiu, hem d'informar planificació de quina és l'ocupació real del centre. Donarem avís a SU2, evidentment, de qualsevol situació d'emergència que ens trobem a dins del centre. I els docents han d'estar en el seu lloc de feina fins que tots els alumnes hagin estat evacuats.
El protocol estableix també que les famílies seran informades a través del GESTIP si, per exemple, se suspenen les classes o no poden anar a recollir els infants a l'escola en cas de pluja intensa, per exemple. En cas que els pares o les mares facin cas omís a aquestes recomanacions, hauran de firmar un document en què exoneren el centre educatiu de qualsevol responsabilitat derivada del trasllat. La consellera de Presidència, Antònia Estarelles, ha dit que és important donar seguretat.
També per donar seguretat en els pares, també, perquè a vegades les famílies és lògic. Quan tens un menor o un centre i no tens informació, no saps què passa, pues, lo principal és anar a córrer i anar a cercar el teu lot i quan tu estàs fent algo mal fet. Han de llevar, han de donar eines també en el clàster, en els professors, perquè també quedin tranquils de que sabre un moment donat quan la cosa hi ha nervis.
A més, a partir del pròxim curs escolar, l'alumnat rebrà també formació sobre fenòmens meteorològics adversos com inundacions. Aquest curs escolar ja s'han format en aquesta matèria prop de 1.200.
També a partir del pròxim curs escolar, les famílies monoparentals i els estudiants que tinguin una discapacitat del 75% seran beneficiaris directes dels ajuts de menjador. A més, Educació garanteix que tots els centres públics de les illes tindran aquest servei. En aquest moment hi ha prop d'una vintena de centres que encara no el tenen.
Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Antoni Vera, en una entrevista al programa El Dia. El conseller ha dit que tots els centres públics, per petits que siguin, han de disposar del servei de menjador perquè ha afirmat té una funció social i a més ajuda les famílies a conciliar.
Tenir el servei de menjador escolar a tots els centres públics hauria de ser ja, que ja hauria de fer molt d'anys que hi fos, perquè tu el que no pot tenir és un centre, i ara posaré un exemple perquè els conec a tots els centres de Balears. La soledat, alumnat vulnerable, un centre com amb alumnat vulnerable necessita el servei de menjador escolar, perquè moltes de vegades és una funció social la que fem des d'educació.
Pel que fa al tancament de la cuina central de Can Araví, que gestionava el menjador de 33 centres públics i altres concertats, Educació espera conèixer l'informe final de seguretat alimentària per si ha de licitar de nou el concurs. A més, avui ha informat el conseller que a partir d'avui ja queden coberts i garantits els menús per l'alumnat que pateix qualque tipus d'al·lèrgia.
La Federació Hotelera de Mallorca lamenta que es culpabilitzi el turisme de problemes que es deuen a altres causes, com la manca de planificació que ha derivat en un dèficit en matèria d'habitatge i infraestructures. Així s'ha manifestat el president de l'entitat, Javier Vic, quan ha estat qüestionat per la manifestació contra la saturació convocada pel juliol. Considera que aquesta protesta utilitza el turisme com un sac de boxa. Laura Marcos.
Vic assegura que entén el malestar que pot provocar entre els residents l'alta densitat de persones, però nega que els hotelers i turistes en siguin responsables. Manté que el nombre de places s'ha mantingut estable els darrers anys, no com ha passat, diu, amb el lloguer vacacional, tant en el legal com, sobretot, en l'il·legal.
Nosotros lo vemos como que se está utilizando el turismo como un saco de boxeo, porque al final, cuando vemos las manifestaciones, vemos que al final se están manifestando por un tema de gestión del destino, sea vivienda, sea movilidad, y pensamos que al final se pone como titular promocional de la manifestación el sector turístico.
Vic assegura que de cara a aquesta temporada s'esperen uns números similars als de l'any passat, tot i que l'actual context geopolític internacional fa mal fer prediccions. El que sí que reconeix és que la temporada s'allargarà amb bones ocupacions fins a entrat novembre. Nega, però, que això faci incrementar el nombre total de visitants, perquè els turistes que es guanyen fora de temporada normalment són els que baixen en els mesos d'estiu.
Per a les empreses menorquines, la temporada turística ha començat amb força. Veuen amb optimisme l'arribada de la temporada alta després d'un bon mes de maig. Segons l'enquesta mensual de PIME, tots els sectors han igualat o incrementat la facturació respecte al maig de l'any passat, Excel.
Les 41 empreses de lloguer de vehicles afiliades a Pime Menorca han registrat un mes de maig molt fructífer. Un 68% afirma haver millorat la facturació respecte al maig de l'any passat. Un 23% l'ha igualat i només un 9% ha facturat manco. Maria García és la gerent de Pime i Lluís Gual, el president de l'Associació de Cotxes de Lloguer.
El sector de rentacars sempre era el que tenia els resultats pitjors i d'un dues temporades, i aquesta la començam, en què les dades són positives.
Ha canviat la tendència de venir només a temporada alta i venir a temporada baixa, el que és maig, juny, setembre i octubre.
Els agroturismes i el lloguer turístic són els segons que presenten un millor resultat. Pime creu que el conflicte de l'Orient Mitjà i l'arribada del turista alemany pot haver influït en aquest bon context generalitzat.
Tenint en compte que el turista alemany és un turista que se desviava bastant a països d'Orient Mitjà, que, bueno, doncs, la guerra que tenim ara mateix ens està ajudant a tenir, potser, algun tipus de turista que no estàvem acostumats a tenir.
Que potser influeix un poc que haguem pujat el que és el mes de maig, pues, tots els problemes aquests que hi ha bueno, que hi ha per Europa i per Orient Mitjà.
El 74% dels comerços igualen o bé milloren la facturació respecte a l'exercici passat. Algun comerciant, però, no es vol confiar, tot i les bones dades.
Vendemos de obras de nosotros, de velas artesanales. Hoy, a partir de abril, mayo y junio, es un éxito.
Un mes de maig que convida a l'optimisme per al sector turístic de Menorca.
Més coses, les Balears destinaran 20 milions d'euros a una nova estratègia de ciberseguretat per reforçar la protecció digital de l'administració i de les empreses. La iniciativa arriba en un moment en què augmenten els ciberatacs i cerca garantir la seguretat de serveis essencials que depenen cada vegada més de la tecnologia.
Segons el vicepresident Antoni Costa, aquesta inversió permetrà protegir millor les infraestructures digitals i donar suport especialment a les petites i mitjanes empreses que sovint són les més vulnerables.
La ciberseguretat en el 100% no hi és. Sí que crec que s'han fet avanços importants. Crec que els ciutadans de les Illes Balears i les empreses de les Illes Balears poden estar tranquils en quant a les seves, diríem, contactes amb l'administració, de que les seves dades estan salvaguardades.
Però les ciberamenaces cada vegada són més diverses, hi ha més dispositius interconnectats i també ha romput la intel·ligència artificial. Bryce Cousa-Arza, director d'una de les empreses col·laboradores, explica que per fer front a aquestes amenaces s'ha de fer feina des d'àmbits molt diversos. El pla es desplegarà en tres fases i inclou mesures de prevenció, resposta davant incidents, formació i conscienciació ciutadana.
I cada vegada, pues, les amenaces que presenta el ecosistema digital son más amplias, ¿no? Con la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, pues los atacantes también tienen más mecanismos para llegar, ¿no? Y cumplir sus objetivos, ¿no? Maliciosos.
La iniciativa compta amb el finançament europeu a través del fons Next Generation.
I s'ha aprovat la segona convocatòria del xec formació dotada amb 1 milió d'euros. Es tracta d'una formació gratuïta adreçada a persones treballadores ocupades i en situació d'atur.
Sí, la novetat d'enguany és que amplia l'oferta formativa i, a més de la construcció, es faran cursos d'àmbit sanitari, de transport, d'oficis tradicionals o de creació d'empreses. Segons el govern, la primera convocatòria ha tingut molt d'èxit de participació i obre les portes al món laboral. És la consellera de Treball, Catalina Cabré.
Por ejemplo, en el sector de la construcción, los hay que tienen trabajo al día siguiente. O eso nos cuentan, que toda la parte de la construcción tenían una necesidad tremenda. Entonces nos centramos mucho en ellos, sobre todo también la parte de riesgos laborales, porque ya sabéis que para determinados puestos de la construcción es necesario tener esa titulación.
Són les 2:24. Fem una petita pausa i tornem tot una.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Dins els actes de la segona jornada de viatge a Catalunya, el papa Lleó XIV ha visitat l'abadia de Montserrat, on ha estat rebut per milers de fidels, i ha presidit l'oració del Sant Rosari. El pontífex s'ha encomanat a la Moreneta, la Verge de Montserrat, en la seva missió d'aconseguir justícia i pau al món.
Ho ha fet en un parlament farcit de català en l'oració del Sant Rosari.
Estic content de poder estar als peus de la Moreneta, per encomanar-li per la confiança en la seva intercessió maternal. El meu servei petri és la missió de l'Església en el món, que clama demanant justícia i pau.
En el seu discurs, però, el papa no ha mencionat els abusos sexuals en l'àmbit eclesiàstic. La visita en aquest monestir no ha estat exempta de controvèrsia per les crítiques de Miguel Hurtado, primer denunciant un cas d'abusos a l'abadia de Montserrat.
Abans de l'acte a Montserrat, el papa Lleó XIV ha fet una aturada històrica, ha entrat a la presó de Brians 1. És la primera vegada que un pontífex visita un centre penitenciari a tot l'estat espanyol.
Un grup de 80 reclusos, tant homes com dones, l'han rebut cantant i li han entregat un plat de ceràmica fet per ells mateixos, amb el dibuix d'un colom com a símbol de llibertat. El papa els ha llançat un missatge d'esperança.
Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado y amado por Dios. Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. El Señor nos permite a todos empezar siempre de nuevo.
El tancament d'aquesta jornada serà el capvespre a Barcelona amb una missa multitudinària a la Sagrada Família.
I en plena visita del papa s'ha produït un nou cara a cara al Congrés entre el líder de l'oposició i el president espanyol, esquitxat pels casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE.
Alberto Núñez Feijóo ha demanat de nou la dimissió de Sánchez, a qui s'ha referit com a PS, sigles incloses en anotació de l'Eire Díez, Pedro Sánchez, però ha criticat la hipocresia del partit que no reconeixia qui era M. Rajoy dels papers de Bárcenas i ha carregat contra l'oposició tramposa que diu impulsen.
Usted no se cansa de tomarle el pelo a los españoles, señoría. Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
Jamás voy a asumir su grado de hipocresía. Del partido de la Púnica, de la Gürtel, de la Kitchen, de la Policía Patriótica, del partido de Marcial Dorado, lecciones ninguna, señor Feijóo. Estamos en el mejor momento de la historia democrática de nuestro país y usted es el peor jefe de la oposición de esta democracia.
També ha estat dura la intervenció de la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, que ha retret a Sánchez que no faci feina per Catalunya ni pel català, estrent desmentit pel president.
Com veu Catalunya?
La veo bien.
Que el Sant Pare hagi parlat més català en una hora que vostè i el senyor Feijóo junts en tota la seva carrera política i fins avui explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya i els catalans.
La desgracia es que tenemos una oposición al Partido Popular que, por cierto, pide sus votos para hacer una moción de censura que lo que hace es bloquear una propuesta de financiar directamente con cargo a los presupuestos generales del Estado el uso de estas lenguas en las instituciones comunitarias.
Escala cada dia més la tensió a l'Orient Mitjà. L'Iran ha llançat míssils i drons contra bases militars dels Estats Units a Bahrain, a Jordània i a Kuwait. L'atac arriba després que Washington hagi responsabilitzat Teheran de l'enderrocament d'un helicòpter Apache.
També després que els Estats Units ordenassin una operació contra sistemes de radar i defensa aèris iranians embatats a diferents punts d'Hormuz. Les autoritats de Bahrain, Jordània i Kuwait asseguren haver interceptat bona part dels projectils. L'Iran alega que actua en defensa legítima. El president dels Estats Units, Donald Trump, ja ha advertit que mantindrà la fermesa davant qualsevol nova agressió.
I a Barcelona, un home ha estat assassinat d'un tret al cap al districte de Sarrià-Sant Gervàs i el crim ha passat aquest matí al carrer Balmes, on un agressor ha disparat a la víctima per l'esquena i ha fugit a peu.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el succés i miren d'identificar el cos malgrat la proximitat a la ruta prevista de la visita papal. Fons policial descarten qualsevol relació en l'esdeveniment.
Arribarem així a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Han començat les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant M15 de Sant Llorenç. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Les millores comencen avui i duraran aproximadament 5 mesos. Una intervenció important perquè s'ha d'ampliar el pont d'aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada mortal. Durant les millores, el trànsit de la variant es desviarà per dins el poble.
Mentrestant, el Consell de Mallorca està asfaltant dos trams d'autopista d'Inca en direcció a Sa Pobla.
El mal estat del ferm en dos punts de la carretera ha obligat a la institució insular a dur a terme aquestes obres en caràcter d'urgència i per motius de seguretat.
I l'Ajuntament de Palma ha aprovat el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ileimas per a la gestió de les bonificacions de l'IBI a famílies nombroses.
Cort podrà verificar la vigència i validesa dels títols necessaris, evitant tràmits addicionals i simplificant el procediment administratiu.
Tot donant, parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a la trobada de sortida des de la Vileta fins a la trobada d'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. També feia tràfic lent a la seva espalma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Valldemossa. I per acabar, volen demanar precaució per les hores d'asfaltatge que trobaran a l'autopista d'Inca, a la trobada de Sa Pobla en sentit Alcudi, on trobaran el desviament de la circulació per la mateixa sortida cap a Sa Pobla i que està provocant molt de tràfic lent al punt. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
Gracias, Juan. En Víquer Hernández, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. Les obres de canalització del torrent de Ses Planes a la variant M15 de Sant Llorenç comencen avui i duraran aproximadament 5 mesos. Una intervenció important perquè s'ha d'ampliar el pont d'aquesta via tan transitada que fa prop de 8 anys va ser una de les causes de la torrentada mortal. Durant les millores del trànsit de la variant es desviarà per dins del poble.
Per mort de les obres, es desviarà el trànsit del pont i afectarà el tram entre la rotonda de Son Carrió i la de Son Cervera, que passarà a ser d'un únic sentit. El batlle Jaume Soler explica que, tot i les incomoditats que això pugui causar, aquesta és una obra necessària.
Òbviament entenen la necessitat d'aquestes obres. Sí que no agrada massa que el tràfic hagi de passar per dins del poble, també ho entenem. Som empàtics amb ells, també. Però bé, entenem que aquesta fase crítica, que durarà 4 o 5 mesos, sí que hi ha aquesta necessitat i hem de col·laborar, ja que allà a les obres hi ha un talús de més de 8 metres que fa impossible que puguin passar vehicles per l'espai de la variant.
D'aquesta intervenció també n'ha parlat a l'Informatiu Matí el conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio.
Es tracta d'un tall que respon a criteris tècnics amb l'únic objectiu d'accelerar, de fer la major via possible. I el nostre objectiu està en poder executar les obres i tenir les gestes antes de que se produeixi les pluges i que se pugui posar pues, en alerta, no?, els veïnats de Sant Llorenç.
Es tracta, recorda, d'unes obres molt necessàries per evitar futurs episodis d'inundacions després de la tragèdia de la torrentada del Llevant del 9 d'octubre de 2018, que va deixar 13 víctimes mortals i nombrosos danys materials. Escolta'm ara alguns veïns.
Home, són molt necessaris per donar seguretat a les pobles, per evitar futures inundacions.
Si fas feina a Manacor, per exemple, has d'anar per de fora. Has d'anar fins a la rotonda que va, diguem, cap a Son Cervera, de Son Cervera cap a la rotonda d'Artà, i entrar dins el poble. O bé, a través d'un carrer per mig del poble, que és que passa per l'ESPAC, que és més estretat.
I hora baixa ja haurien d'haver avisat, posar discos, perquè molt de cotxes encara estan girats direcció Artà, no estan girats cap aquí de Sa. No ho sé, un poc dubtós, no sé què passarà avui.
D'altra banda, es retarden fins a finals del mes de juliol les obres per ampliar la rotonda que uneix la carretera de Soia amb el Camí dels Reis a Palma. Es tracta d'un dels punts crítics dels accessos a ciutat, ja que cada dia hi circulen prop de 50.000 vehicles i uneix l'Hospital de Son Espases, els polígons de Son Rossinyol i Son Castelló, en nuclis urbans com Son Sardina, Palmanyola o els pobles de la Serra.
Les obres havien d'arrencar aquest mes, just coincidint amb l'inici de l'estiu, quan baixa l'activitat als polígons, però no ho faran fins a finals de juliol. El motiu ha estat que el pla de seguretat no s'ha pogut adjudicar fins ara i aquest és un document molt necessari per executar els treballs, ja que s'allargaran mesos i s'haurà de desviar el trànsit per fases. Fernando Rubio és el conseller de Mobilitat.
Es tracta d'una obra amb un volum de cotxes de 48.000 vehicles diaris. Per tant, és complicat, no?, haver de posar una ruta alternativa per tal de que aquestes obres estiguin acabades i que el trànsit no se vegi afectat, no? Però donarem les màximes garanties perquè se pugui garantir aquesta fluïdesa.
L'objectiu és ampliar l'actual rotonda per fer-ne una de més grossa, amb accessos directes que permetin reduir els embossos que es produeixen cada dia des de primera hora perquè l'actual no pot reconduir amb fluïdesa tots els vehicles que hi han de circular, molt d'ells vehicles pesants com camions i grues, ja que per la zona també passen els que van cap als dipòsits de Maià a Son Pacs o a la incineradora de Son Reus.
I a tot això, obres d'urgència a l'autopista d'Inca en direcció a Sa Pobla. El Consell Insular està asfaltant dos trams que presentaven problemes de seguretat.
El mal estat del ferm en dos punts de la carretera ha obligat la institució insular a dur a terme aquestes obres en caràcter d'urgència i per motius de seguretat. Ahir es va actuar a l'altura del Puig de Santa Magdalena, fet que va causar greus retencions de trànsit. Avui no n'hi ha tantes perquè les obres es duen a terme poc abans de la sortida de Sa Pobla i el trànsit es desvia per la carretera vella. Les obres acaben avui.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat avui el conveni de col·laboració entre Cort i Limàs per a la gestió de les bonificacions de l'IBI a famílies nombroses. El consistori podrà verificar la vigència i validesa dels títols necessaris, evitant tràmits addicionals i simplificant el procediment administratiu.
Cal recordar que en el marc de la baixada històrica d'impostos impulsada aquesta legislatura, l'IBI preveu bonificacions per a les famílies nombroses que aconsegueixen el 90% de la quota en el cas d'habitatges amb un valor cadastral de fins a 200.000 euros i el 50% en la resta d'immobles. La portaveu de l'equip de govern municipal és Mercedes Celeste.
Aquest pagament completa ja la subvenció total que tenien, que era de 139.060 euros, i que s'havia concedit a la Federació de Veïns de Palma per les seves activitats de 2025 i 2026. Per tant, amb aquest fet d'avui, se fa una passa molt important en el desbloqueig de les subvencions municipals.
Per altra banda, el consistori ha aprovat l'abonament de prop de 70.000 euros pendents a la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, que completen el pagament de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria pública destinada a les associacions veïnals i les seves federacions per als anys 2025 i 2026.
La tramitació d'aquestes ajudes havia quedat suspesa pels requeriments de la Sindicatura de Comptes, unes subvencions que resoldran progressivament en les pròximes setmanes per a la resta d'entitats beneficiàries.
També avui ha quedat aprovada una modificació de crèdit per ampliar l'espai de coworking de Palma Activa. Després de més de 13 anys de funcionament, el consistori ha decidit impulsar un projecte d'obres i d'instal·lació de maquinària en la planta soterrània de l'edifici per poder ampliar la funcionalitat de l'espai i adequar-lo a usos actuals. Això a Palma, mentrestant, a Son Servera, demà està previst al dematí un ple extraordinari amb un únic punt del dia, la renúncia del batlle Jaume Cervera, presentada el passat 28 de maig.
La decisió forma part de l'acord de governabilitat a què van arribar PP i Independents per Son Servera, cala millor i cala bona les eleccions de 2023, pel qual el popular estaria al capdavant del consistori els tres primers anys del mandat i el darrer hi hauria l'independent Pep Cervera. Dia 20 de juny es farà un altre ple extraordinari on es farà el canvi oficial de valdia.
2:40, més qüestions. Coalició per Mallorca presentarà una moció per impulsar l'IVA reduït per l'IA, una proposta que planteja l'aplicació d'un tipus general del 15%, un tipus reduït del 5% i un tipus superreduït de l'1% per als productes essencials.
La iniciativa forma part de l'aposta de la formació per avançar cap a un règim fiscal balear que compensi els sobrecostos estructurals derivats de la insularitat i permeti equiparar les oportunitats dels residents de les illes a les de la resta de l'Estat. El portaveu de Coalició del Consell, Antoni Sales, ha defensat que volen que les famílies i les empreses de les illes tinguin les mateixes oportunitats que les del continent.
Que el tipus general passi de 21 al 15%, demanem també que el tipus reduït passi d'un 10 a un 5% i demanam que el tipus superreduït per béns essencials sigui d'un 1%.
D'altra banda, el PSIP acusa el president del Consell Insular d'abandonar les seves responsabilitats després que el PP hagi impedit habilitar un període extraordinari al Parlament per tramitar la llei de limitació d'entrada de vehicles. Els socialistes asseguren que Jonas Galmés ha bloquejat l'aplicació immediata de la norma i manté ocults els informes sobre l'ús privat de cotxes oficials del vicepresident Pedro Bestart.
La mesa del Parlament ha desestimat avui amb els vots de PP i Vox habilitar un període de sessions extraordinari que permeti avançar la tramitació de la llei de regulació d'entrada de vehicles de Mallorca, una decisió que, segons els socialistes, impedeix avançar dos mesos els tràmits legislatius. Catalina Cladera és la portaveu socialista.
Sí que demanen que se tramiti per procediment d'urgència, però quan avui el Partit Socialista ha demanat a la mesa del Parlament que s'obri o s'habiliti un període extraordinari des de dia 22 de juny fins a dia 6 de setembre per poder tramitar aquesta llei, si és tan urgent, si és tan necessari, si realment n'han de veres, s'hauria d'haver habilitat aquest període extraordinari. I qui l'ha bloquejat? El Partit Popular.
Els socialistes també han reclamat que el Consell posi en marxa de manera immediata l'estudi de càrrega que ha de determinar el topall de vehicles que pot assumir Mallorca.
Els populars asseguren que la proposta serà una realitat i afirmen que han fet més que els socialistes en 8 anys, escoltant la portaveu Núria Riera.
Se farà en sa màxima urgència, se'n faran sos tràmits parlamentaris que corresponguin, se farà, crec, d'urgència i se farà per ser aprovada de vés s'octubre o novembre.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Els darrers 3 mesos s'han capturat 22 exemplars de vespa asiàtica a Mallorca. És el balanç de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural en la campanya de primavera contra aquesta espècie invasora amb l'objectiu de capturar reines fundadores abans d'establir colònies noves.
Des del mes de març s'han desplegat 381 trampes i s'ha pogut detectar i eliminar el primer niu d'enguany a Palma. La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural fa una crida a la col·laboració ciutadana per detectar la presència de vespes asiàtiques.
I música, gastronomia, art i visites guiades són algunes de les més de 30 activitats que el Consell Insular organitzarà per commemorar el 15è aniversari de la Serra de Tramuntana.
Amb el lema Una pinzellada a la memòria, la institució reivindica el paper de les persones que, amb la seva dedicació, han contribuït a fer possible la declaració de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Durant la presentació, el conseller de Presidència, Toni Fuster, ha recordat que la Serra de Tramuntana és Patrimoni Mundial en la categoria de paisatge cultural.
Però si realitat és que fa molt de temps que la gent d'aquesta terra coneix el seu valor excepcional. Perquè la Serra de Tramuntana no és patrimoni mundial només per la seva bellesa. És patrimoni mundial en la categoria de paisatge cultural. I això vol dir que és el resultat de segles de convivència entre persones i territori.
L'acte central se celebrarà el 2 de juliol als Jardins d'Alfàbia. L'esdeveniment combinarà música, reconeixements i diferents moments commemoratius per retre homenatge a totes les persones que han contribuït a conservar aquest paisatge cultural excepcional.
I un darrer punt, perquè continua oberta la investigació de la Conselleria de Salut per aclarir les causes de la incidència que motiva la suspensió cautelar de la cuina de Can Areví. D'aquesta manera, arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Informatiu migdia. Esports.
Gavi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà avui vespre empatar a l'eliminatòria contra el Pozo Múrcia.
Bon dia de nou, perquè el Palau d'Esports de Sant Moix avui se convertirà en un fortí per conduir l'equip a superar el Pozo. Guanyar el segon partit i forçar el tercer i definitiu d'aquest play-off pel títol que es disputarà dissabte a Terres Murcianes. Els mallorquins, que arriben físicament tocats, lluitaran contra un dels millors equips de la competició. Escoltant l'ala pivot del Palma Futsal, Fabinho.
Que sí que és difícil, que és un partit molt decisiu per a nosaltres, que só la victòria no ens importa per quedar vivo en la Liga. Y también sabemos lo que jugamos, ¿no? Jugamos la fase, las semifinales, una vaga para la UEFA otra vez, pero si queremos soñar con todo eso, tenemos que salir con los cuchillos entre los dientes mañana y sacar el partido.
El jugador brasileño espera que el equipo mostre avui la seva millor versión.
Sabemos de la capacidad que es el equipo de Pozo, pero tenemos que corregir un punto más defensivo o algo así, y hacer los goles, que partidos así se deciden ahí. Entonces tenemos que sacar nuestra mejor versión mañana, salir a por ellos, que seguro que podemos sacar el partido en casa y llevar el tercer partido ahí.
L'entrenador de l'equip murcià no vol arribar a un tercer partit, encara que sigui a casa seva, és José González.
No nos gustaría para nada volver al Palacio, porque entonces serían dos equipos sin rey y puede pasar cualquier cosa también. Pero nosotros estamos como muy confiantes sabiendo que tenemos que afrontar el partido como lo que es, una final por un premio muy importante que hay mucho de nada.
Per aquesta final, el club ha organitzat una doble fanzone. A partir de les 6:30, els aficionats podran escollir entre el pàrquing o la cafeteria del pavelló per començar la prèvia del partit, amb música, menjar i animació. A més, això coincidirà amb l'arribada de l'equip al Palau d'Esports de Sant Moix, en què l'afició podrà rebre els jugadors del Palma Futsal per donar-los ànims. El partit entre el conjunt mallorquí i el Pozo Murcia el podreu seguir avui en directe quan falti un quart per les 8 del vespre a IB3 Ràdio. I, per cert, el guanyador d'aquesta eliminatòria ja espera rival. Ahir el Barça es va classificar per a la final després d'imposar-se a l'Inter per 5-6 a la pròrroga. El Barça ha assegurat així disputar la pròxima temporada a la Champions.
Per la mare de futbol, la selecció espanyola femenina absoluta jugarà al Mundial del Brasil l'any que ve.
El combinat espanyol que entrena Sonia Bermúdez es va imposar a Islàndia per 1-6 i ha aconseguit la classificació directa per a disputar la Copa del Món del 2027. Les quatre mallorquines, Kiata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentei i Lucía Corrales, van ser titulars, dues de les quals, la portera i la lateral esquerra, varen jugar tot el partit. Espanya ha quedat primera de grup amb molt bones sensacions, especialment en aquests dos darrers partits de classificació, en què han sumat 10 gols i només han encaixat un. Sentim la seleccionadora d'Espanya, Sonia Bermúdez.
Muy felices, es para estarlo. No todos los días te clasificas como primera de grupo para un mundial, con el grupo que teníamos, venir a Islandia no es fácil, el día de Inglaterra, Ucrania, creo que todas las jugadoras que han participado han dado todo lo que tenían, tenemos talento de sobra para creer y bueno, pues ahora disfrutarlo, tener un verano tranquilo y a partir de septiembre ya pensar en Brasil.
Y pel que fa al Real Mallorca, el pirata Vedat Muriç vestirà la camiseta del Fenerbahçe després de l'acord entre el conjunt turc i el club mallorquinista.
Segons informa el periodista Fabrizio Romano, el Fenerbahçe pagarà 15 milions d'euros pel davanter, que signa fins al juny del 2029. La temporada del pirata, malgrat el descens, ha estat històrica, amb aquests 23 gols que ha anotat. Muriç ha estat el màxim golejador de la història del Real Mallorca a primera divisió, amb 58 gols en 155 partits. Un altre que també partirà és Pablo Maffeo. Acord tancat amb l'Olympiacos, el lateral català es desplaçarà a Grècia el dia 17. El Mallorca s'embutxacarà uns 3 milions d'euros.
El migcampista Sergi Darder ha parlat del futur del Mallorca.
L'artanenc ho ha fet al Pula Golf com a participant del torneig de cada any i ha fet referència a quin Mallorca veurem la pròxima temporada a segona divisió.
Teòricament hem de ser un equip, pues, no volen demagar. Puntero, favorito, candidat número 1 a 700 i a partir d'aquí hem d'afrontar aquest objectiu en la pressió que toqui i si hi ha alguna cosa d'aquest míster és que no s'amagarà tampoc en dir-ho. Hem de ser conscients de que bé, primer s'ha de fer el projecte per poder fer-ho, evidentment, però el Mallorca està primera i amb aquest entrenador crec que almenys serà un Mallorca, pues, molt ambiciós, protagonista, i a segona, pues, segurament ho tindrem més fàcil, no de guanyar, però sí de tenir almenys aquest projecte valent.
Més futbol. Xisco Campos deixa el Real Mallorca i es fa càrrec del Nàstic de Tarragona de la Primera Federació per a les dues pròximes temporades. Allà coincidirà amb el director esportiu mallorquí Tomeu Nadal. Xisco Campos ha explicat a IB3 que aquest moviment no s'ha donat a les millors circumstàncies.
El primer que jo faig és tenir una conversa amb el club. Aquí hi havia un problema i és clarament que el moment no és el que jo voldria. Però a la vida moltes vegades les circumstàncies venen com venen i el moment te ve i no te demana permís.
Comencen els moviments al Poblense i l'Atlètic Balears.
El Poblense i Òscar Troia han arribat a un acord per posar punt i final a la seva etapa com a entrenador del primer equip. Troia ha compartit 10 temporades en el conjunt blaugrana i ara tot apunta que el destí serà l'Atlètic Balears, equip que també milita a la segona federació. Per cert, que l'Atlètic Balears ha anunciat el comiat del seu tècnic, Luis Blanco, i la sortida de nous jugadors, Ramis, Serrano, Lache, Castell, Ulrich, Víctor Morillo, Manu Morillo, Fustos, Juanmi i Pachón. I al play-off d'ascens a primera divisió, afegim que l'Almeria és el primer finalista en imposar-se per 3-2 al Castelló. Avui vespre, a l'estadi de la Rosaleda, es disputarà l'altra eliminatòria entre el Màlaga i les Palmes. El conjunt andalús arriba amb un gol d'avantatge del partit d'anada a Gran Canària.
L'exdirector esportiu de l'AUD Eivissa, Javi Lara, es mostra molest per les formes en què el club pitius ha decidit acomiadar-lo.
Així és. Avui Lara, en declaracions al programa Esports 3, està crític i contundent en referència al president Amadeo Salvo. Víctor Sancho, Eivissa, bon dia.
Bon dia, obert i molt sincer. Javi Lara no comparteix les formes de la família Salvo quan el seu acomiadament de l'Eivissa.
Yo soy también una persona que tiene sentimientos. Yo no soy de piedra. Y verme con una planificación para la temporada siguiente ya marcada y realizada y con muchas operaciones en las cuales me podía anticipar, pues de un día para otro te ves fuera. Creo que eso se podía haber evitado teniendo en cuenta que yo no digo que sea más que nadie ni menos que nadie, sino por respeto a mi persona, por lo que yo he hecho en ese club. El trago del lunes con Miguel Álvarez y con algunos jugadores tomando decisiones cuando el martes estoy yo fuera, ¿no? Yo es que no le veo un poco sin sentido, pero bueno, ya está, en el mundo del fútbol pues todo puede pasar, ¿no? Como yo soy muy de las personas y todo el mundo me conoce, pues creo que eso se podía haber evitado diciéndome en marzo o en abril, pues esto es lo que pasa y demás, no sabiendo que estoy avanzando en operaciones y teniendo reuniones. Para nada.
Javi Lara, que vivia la seva primera experiència com a director esportiu a l'Eivissa, va ser acomiadat ara fa 15 dies. Va arribar al gener del 2025. Ha reconegut que possiblement havia d'haver marxat quan ara fa un any Amadeo Salvo va decidir la continuïtat de Paco Gémez quan Lara no creia en la seva feina.
Me debería de haber ido a mi casa cuando se le da la continuidad al anterior entrenador, pues yo ahí debería de haberme ido a mi casa al día siguiente.
Recordem, l'Eivissa té nou director esportiu, Michel Sanz, que de moment no ha estat presentat.
I I parlam ara de bàsquet. A la segona FEB, el tècnic Josep Maria Berrocal no continuarà al Clas Bàsquet Sant Antoni.
Club i entrenador han arribat a un mutu acord per rescindir el contracte que els unia, almenys una temporada més. Berrocal ha rebut una bona oferta procedent del bàsquet professional asiàtic. I ja que parlant de bàsquet, en els play-offs pel títol de l'ACB, el Barça va passar per damunt del Tenerife en el primer partit de la semifinal. El mallorquí Joan Sastre va jugar 12 minuts. El segon partit es disputarà divendres també al Palau Blaugrana.
I la 22a edició de la Copa del Rei Repsol de vaixells d'època se celebrarà del 25 al 29 d'agost a Aigües de Menorca.
25 embarcacions han confirmat la seva participació procedent de 10 països en una de les regates de vaixells clàssics i d'època més prestigioses del Mediterrani. El Regne Unit encapçala la representació internacional de la flota. La competició es disputarà en les categories època, clàssic, esperit de tradició i big boats amb un programa de 5 proves costeres en aigües del Port de Mó i del litoral menorquí.
Gràcies, Gavi. Fins aquí els esports. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
Ei, què vos fas?
Jo, un granissat Colonet. L'estiu té un nom.
Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
És una data assenyalada al calendari. Avui fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí. Un segle de la mort atropellat per un tramvia, com sabeu, del gran arquitecte del modernisme, i la Seu de Palma reivindica la seva empremta, la reforma de la Catedral de Mallorca entre 1904 i 1915, a petició del bisbe Pere Joan Campins, va transformar profundament l'espai litúrgic de la Seu amb una actuació que encara avui defineix la personalitat del temple. Ens ho explica Toni Escanelles.
Lluny de limitar-se a una reestructuració arquitectònica, Gaudí va concebre tota una renovació integral de l'espai religiós. Va traslladar el cor, va donar protagonisme a la càtedra episcopal, va reorganitzar el presbiteri i va crear el característic baldaquí, el lampadari que penja damunt l'altar major, una de les imatges possiblement més reconeixibles de la catedral. També va impulsar una nova concepció de la il·luminació i del mobiliari litúrgic, avançant idees que després marcarien la renovació de tot l'art sacre durant el segle XX. Tot i això, el projecte va quedar inacabat, ja que va morir el bisbe Campins. Andreu Villalonga és professor titular d'Història de l'Art a la Universitat de les Illes i director de la Càtedra de la Seu a Mallorca, i explica per què, tot i que només va passar petites temporades durant els 12 anys més o manco que va durar la intervenció a la Seu, la gent de Mallorca se'l sent tan seu a Gaudí.
Ens sentim nostre no només perquè intervé en l'Escola de Mallorca, que és la Seu, sinó perquè, clar, això, una intervenció d'aquest tipus no ho pot fer una persona tota sola, no? Llavors s'ha d'envoltar d'un acord d'artistes i d'artesans, molt d'ells locals, que fan que sota el mestratge de Gaudí, la intervenció a la Seu de Mallorca sigui, en realitat, una intervenció molt, molt mallorquina, no?
Coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte, la Catedral de Mallorca ha impulsat l'any Gaudí 2026, un programa d'activitats que pretén posar en valor aquesta intervenció, que consideren que és l'única que va fer Gaudí fora de Catalunya. La commemoració inclou a més una exposició temporal dedicada a la reforma, conferències, visites guiades i teatralitzades, també un simposi internacional sobre renovació litúrgica i arquitectura contemporània, i podcasts i continguts audiovisuals per divulgar el llegat de Gaudí entre els nous públics. L'acte central, però, tindrà lloc el 8 de desembre.
hi ha previst un esdeveniment central, diguem-ho així, dins Sant Gaudí, per el desembre d'enguany, dia 8 de desembre, coincidint en la data en què se va inaugurar la primera part de la reforma.
I en aquesta acta centrada, en aquest dia 8 de desembre, s'inclourà una celebració litúrgica, un acte institucional, també la interpretació de les completes tota pulcra de Miquel Campllonc, estrenades precisament aquell mateix dia, de fa més de 120 anys.
I Rigoletto és la gran producció operística del Teatre Principal per aquest mes de juny. Ho hem sabut avui, es representarà al Teatre Principal el 17, 19 i 21 d'aquest mes. Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 10 de juny. Cort ha anunciat la instal·lació de 4 casetes prefabricades al Parc Central de Bombers per allotjar de manera temporal les persones desallotjades de l'antiga presó de Palma. El dispositiu per desocupar la instal·lació ha començat avui migdia, per sorpresa, i continua en aquesta hora. Marta Puyalto, bon dia, com es desenvolupa l'operació?
Bon dia, Ida. L'únic que sabem és pel que veiem des de fora, perquè de moment l'única informació que tenim per part de l'Ajuntament és a través de 2 comunicats. El primer informava de l'inici del desallotjament a les 12, una vegada que ja havia començat, i el segon fa uns minuts en el que l'Ajuntament diu que s'ha posat a disposició dels residents aquests mòduls prefabricats al polígon de Son Castelló. Uns mòduls prefabricats que estarien disponibles per a aquestes persones durant 2 dies, tot i que no sabem tampoc quantes places hi ha disponibles, ni tampoc sabem quanta gent ha sortit fins al moment. Veiem que ho fan a comptagotes, la gent surt carregada, ho fa amb resignació. Tots diuen, els que han volgut parlar, que no saben on passaran aquesta primera nit. La majoria ja dels que ja han recollit les seves pertinences continuen aquí, a les immediacions, sense saber ben bé què fer. La premsa, seguim aquest desallotjament des de fora, no podem entrar, però aparentment, pel que veiem des d'aquí, des de les immediacions de l'antiga presó de Palma, es fa sense resistència per part dels residents i de forma pacífica.
Gràcies, Marta Puyalto, en directe des de les immediacions de l'antiga presó de Palma. A partir del curs que ve es posarà en marxa un nou protocol d'actuació davant fenòmens meteorològics adversos en l'àmbit educatiu.
Es tracta d'una eina que dona normes i pautes als més de 500 centres educatius que hi ha a les illes perquè sàpiguen com actuar en cas d'una emergència com la darrera d'Anna d'Eivissa la passada tardor. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat com han d'actuar els centres quan l'avís d'emergències es produeix durant les classes.
Si ens trobem amb una alerta en horari lectiu, hem d'informar planificació de quina és l'ocupació real del centre. Donarem avís a S1-2, evidentment, de qualsevol situació d'emergència que ens trobem a dins del centre. I els docents han d'estar en el seu lloc de feina fins que tots els alumnes hagin estat evacuats.
Les monges jerònimes estudien el futur del convent de Santa Elisabet a Palma després que la justícia ha ratificat que en són les propietàries.
La congregació no concreta encara els plans per a aquest edifici, però asseguren que serà un espai que serveixi a les persones i conservi el seu caràcter religiós. Enrique Trigueros és el responsable de la Federació de Jerònims d'Espanya.
Queríamos haber sido un camino un poco más de conciliación y de evitar, pues, confrontamientos, ¿no? Pero al final, pues ha tenido que ir todo por la vía jurídica y bueno, pues aquí hemos terminado.
Les Balears destinaran 20 milions d'euros a reforçar la protecció digital de l'administració i de les empreses.
La iniciativa arriba en un moment en què augmenten els ciberatacs i cerca garantir la seguretat de serveis essencials que depenen cada vegada més de la tecnologia. El pla es desplegarà en 3 fases i inclou mesures de prevenció, resposta davant incidents, formació i conscienciació ciutadana. Antoni Costa és el vicepresident del govern.
La ciberseguretat en el 100% no hi és. Sí que crec que s'han fet avanços importants, crec que els ciutadans de les Illes Balears i les empreses de les Illes Balears poden estar tranquils en quant a les seves diríem, contactes amb l'administració de que les seves dades estan salvaguardades.
Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.